El Barça arribarà al Clàssic contra el Madrid en el millor moment de la temporada, si no ho esguerra en la Setmana Santa o al Valladolid. Els blaugrana estan ara mateix a 4 punts del líder, l'Atlètic de Madrid, però semblen ara mateix l'equip més en forma de la Lliga Espanyola. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Leo Messi va celebrar amb 2 gols el fet que és el jugador que ha disputat ara ja en solitari més partits amb la samarreta del Barça.
I que continua enratxat. En els últims 11 partits ha marcat 16 gols. Una bona dinàmica que té tot l'equip en general. Sumen ja 18 partits sense perdre. I fora de casa, que era una de les assignatures pendents, també 9 partits seguint guanyant. Clarament, un equip, i ho deia ahir Koeman, que està en una evolució positiva.
Yo creo que empezamos el proyecto de la temporada bien. Yo creo que hemos tenido unos altibajos durante un tiempo en la liga y nos ha costado ganar los partidos. Hemos tenido errores defensivamente. No hemos tenido la efectividad que hemos tenido, por ejemplo, hoy. Entonces el equipo ha ido a más y el equipo sobre todo ha encontrado a su mismo.
I en aquest bon moment de l'equip ja sabem quin és el proper desplaçament, no? Valdebebas contra el Madrid. Abans, això sí, el Valladolid anirà al Camp Nou. I és important que ni De Jong ni Messi vegin la targeta groga, es protegeixin, perquè ahir no la van forçar i, per tant, si la veiessin davant del Valladolid, es perdrien el clàssic. Després d'aquesta golejada, per un gol a 6, ara hi ha aturada per seleccions, una dotzena de jugadors marxen als seus països. Messi no ho fa, per exemple, perquè han suspès els compromisos internacionals a Sud-amèrica, i podrà agafar aire per afrontar la final de Copa i els últims 10 partits de Lliga. Ara mateix, Atlètic de Madrid a 4 punts per sobre del Barça i Madrid a 2 per sota. Tot molt ajustat i ara mateix tot és possible, però qui està en millor dinàmica és el Barça.
El flamant nou president del Barça, Joan Laporta, va veure el partit des de la llotja de Noeta, després que la setmana passada va poder prendre possessió del càrrec després d'haver solucionat el tema dels avals. Bé, doncs avui Jaume Roures ha parlat al matí de Catalunya Ràdio d'això, de l'aval que ell mateix va facilitar també per l'arribada del nou president.
I n'ha explicat els motius, i són clars, per no haver d'anar a unes eleccions, perquè el club ja està en una situació delicada i no convenia.
Amb una institució que està molt fragilitzada per les actuacions de les anteriors directives, doncs lògicament no li estem donant la importància que té el govern i el Parlament de Catalunya, però haguéssim entrat en una dinàmica molt fotuda, i també el que passa al Barça repercuteix una mica més enllà del que és estrictament el club.
Jaume Roures explicava que el primer contacte que va tenir va ser amb Jaume Giró i que una vegada Giró es va desvincular de la candidatura va continuar parlant personalment amb Joan Laporta. Ha expressat també que, tot i la dificultat d'aconseguir l'aval, ell ho veu necessari com a mesura de protecció pel club.
Per molt bé que estigui el Barça de Koeman a la Lliga Espanyola, encara li queda camí per pedalar si el comparem amb el Barça de Lluís Cortés. L'equip femení blaugrana ha guanyat tots els partits de la Lliga i ara ja prepara l'assalt als quarts de final de la Lliga de Campions femenina.
I la cosa va de bo, es posa sèria. Tindran al davant el Manchester City, un equip que té una proposta molt semblant a la del Barça i que, per tant, poden trobar-se les de Lluís Cortés en escenaris nous, com, per exemple, i ho explicava el mateix tècnic, el de no tenir tant la pilota com volen i com estan acostumades.
Hem de ser conscients que segurament en relació o en comparació amb la major part dels partits de la Lliga serà un partit en el qual el rival ens pugui prendre la pilota en algun moment i hem de saber estar, i hem d'estar tranquil·les i hem de saber també jugar i portar la iniciativa també inclús a vegades sense pilota i des d'aquest posicionament defensiu.
En la roda de premsa, Lluís Cortés també ha estat molt present a l'últim partit que van perdre la Champions a les semifinals l'estiu passat contra el Wolfsburg. I ha sorprès també quan Lluís Cortés deia contundentment que aquest partit els va reforçar i que les jugadores van sortir d'aquells 90 minuts, d'aquella eliminatòria vaja, pensant i creient-se fermament candidates al títol, veient que els grans d'Europa ja no estaven tan lluny. Avui l'equip entrena a la Ciutat Esportiva, demà a les 10 del matí viatjaran cap a Monza, que és on han de jugar el partit, no poden jugar al Johan Cruyff, recordem, per les restriccions dels ciutadans anglesos per la Covid. A les 4 de la tarda de demà entrenaran i dimecres, apunteu tots, a l'hora del vermut, a quarts d'una, aquest partit d'anada de quarts de final contra el Manchester City.
Deixem el futbol, parlem de ciclisme, perquè aquest any sí, l'edició 100 de la Volta a Catalunya, que no es va poder disputar l'any passat per culpa de la pandèmia, ha començat aquest migdia a Calella. amb un llistat de favorits molt ampli on podem destacar la presència de corredors com Richard Carapaz, Chris Froome, Alejandro Valverde, els germans Yates o Marc Soler i David de la Cruz, entre d'altres. Xevi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
I aquesta primera etapa que es disputa avui, que podrien qualificar de trencacames, presenta ja algunes pujades a Santa Fe del Montseny o a Collsacabra?
Precisament ara s'està fent la primera d'elles, que és la de les Guilleries, la primera de segona categoria. Falten uns 90 quilòmetres pel final. De moment està força sota control. Hi ha quatre corredors escapats, quatre corredors molt poc perillosos, Moniquet, Taramae, Gotzon, Martín, l'escapada ara mateix entre aquest grup i el gran grup hi ha uns 3 minuts de diferència. Estan tirant els homes del Bora, els homes de Peter Sagan, que segurament avui és el gran favorit en aquesta primera etapa. Com que demà hi ha contrarrellotge i demà passat i l'altre són etapes d'alta muntanya, no esperem avui grans moviments amb els grans de la General. Per tant, s'espera un sprint, tot i que aquests ports que encara falten per pujar-se podrien canviar les coses.
Doncs estarem pendents del desenvolupament d'aquesta primera etapa. Hem dit que és l'edició número 100 de la Volta. És una cursa per etapa ciclista només superada en història, en antiguitat, pel Tour de França i el Giro d'Itàlia. Per aquest motiu, cada dia recordarem un dels fets més destacats d'aquesta història. Avui el Jordi Túrria ens trasllada l'any 1911, l'any d'inici de la Volta.
Per començar, hem de dir que es va disputar del 6 al 8 de gener, és a dir, unes dates en què ara mateix no es competeix. Però en aquella època els creadors de la Volta, el Club Deportivo Barcelona i el diari El Mundo Deportivo, van considerar que el fred i el mal temps donarien més espectacle. I no es van equivocar. Van sortir 34 corredors i un d'ells, Lázaro Villada, va decidir aturar-se durant una de les etapes i dormir una estona a casa d'un espectador de Vinaixa per recuperar-se. També va tenir problemes el guanyador d'aquesta primera edició. Sebastià Masdeu va perdre una sabatilla en un gual d'aigua i quan ja ho donava tot per perdut, un camperol li va deixar una espardenya i va poder continuar. Un Masdeu que no figurava a la llista d'inscrits amb el seu nom. Ho va fer amb el sobrenom de Tarraco, la seva localitat natal. Una decisió motivada per evitar un disgust a la seva mare, que considerava que anar amb bicicleta provocava tuberculosi. Però Sebastià Masdeu va poder amb tots aquests entrebancs i es va adjudicar la cursa amb 2 minuts i 46 segons d'avantatge sobre Josep Magdalena, que va ser segon. El tercer va quedar a més d'un quart d'hora i el cinquè a més d'una hora. Masdeu es va endur com a premi 975 pessetes. Altres van ser compensats amb un fanal o amb una subscripció d'un any al Mundo Deportivo. Aquesta primera edició va tenir 3 etapes: Barcelona-Tarragona, Tarragona-Lleida i Lleida-Barcelona. I una de les polèmiques va ser com s'havia de decidir el guanyador, si per punts o per temps. Aquesta última va ser l'elegida. L'inici de la primera volta va ser el passeig de la Reina Elisenda de Barcelona, on avui, 110 anys després, podem veure una placa que ho recorda.
Si esteu interessats en aquests apunts històrics sobre la Volta Ciclista a Catalunya, o si voleu saber com ha anat l'etapa del dia, o si teniu ganes de sentir els protagonistes de la Volta, recordeu que cada dia, a partir de les 9, al web i a l'APP de Catalunya Ràdio, trobareu un nou capítol del podcast Ràdio Volta, amb l'Isaac Vilalta, el Xevi Soler, l'Ernest Macià, el Jordi Túrria i també amb els comentaris del Joan Antoni Fletxa.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. En motociclisme, Marc Márquez no disputarà les dues primeres proves del Mundial de MotoGP. Els metges li han desaconsellat. El seu braç dret ha respost bé als entrenaments més durs, però cal ser prudent. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El seu germà, Àlex Márquez, sí que corre diumenge i per això marxa avui cap a Qatar, l'escenari de la primera prova de la temporada.
Àlex Márquez té 2 podis del 2020 per superar. Pensa que Honda ha fet bona feina durant la pretemporada.
Honda ha treballat molt, ha donat un pas endavant. L'any passat el test de Qatar va ser un desastre per Honda i aquest any pues, amb tota la informació molt més clara i crec que comencem preparats des del principi pues, tenir bons resultats o això és el que esperem.
També pensa que quan el seu germà Marc torni el nivell del campionat pujarà, però de moment veu favorits Suzuki i Yamaha. Aquest any Àlex Márquez gaudeix de consideració de pilot oficial Honda, però en l'estructura satèl·lit LCR, cap queixa.
Un equip satèl·lit pues, necessita resultats, però després d'això mai m'he sentit pressionat i sempre m'han animat a seguir treballant. Llavors començo la temporada molt tranquil, molt motivat i amb ganes de seguir rodant amb l'equip i coneixent-los, que jo crec que podem fer un gran binomi pilot-equip i podem tindre bons resultats.
Abans de marxar a Qatar, Àlex Márquez ha presentat un documental sobre la seva persona produït per un dels seus patrocinadors. Sobre la petita fractura al peu dret que es va fer a la pretemporada, l'Àlex diu que el que li pugui quedar de recuperació no l'ha d'afectar el seu rendiment.
Més coses. L'esport català també ha rebut de valent per culpa dels estralls provocats per la pandèmia. Udal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest matí la Generalitat ha presentat els resultats de l'estudi sobre l'impacte econòmic de la Covid-19 al món de l'esport i les conclusions són demolidores.
I és que són dades contundents i que demostren l'impacte negatiu que la pandèmia està provocant a les empreses, entitats i federacions esportives del país. Segons aquest estudi, un 28% de les entitats esportives del país estan actualment en risc seriós de tancament o de desaparèixer. 3 de cada 10 entitats i empreses esportives han perdut treballadors durant aquest temps. Un 60% dels clubs han perdut massa social amb una mitjana de pèrdua de socis d'un 15%. I una altra dada molt preocupant, segons explica el director general de l'esport de la Generalitat, Gerard Figueres. L'esport català ha deixat d'ingressar durant aquest període gairebé un 28% del que normalment generava.
1.350 milions d'euros, són les xifres que em passen els elaboradors de l'estudi per donar una xifra, diguem, absoluta. Però insisteixo en que nosaltres volem estar en aquests moments en percentatges. Per què? Perquè ens falta poder avaluar doncs, l'impacte que haurà tingut aquest primer tancament del mes de gener i febrer i tenir una fotografia un punt més global de l'impacte Covid en tot el que ha sigut l'any 20 i l'any 21.
Per la seva part, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que fins ara el govern ha aportat més de 81 milions d'euros en ajuts al sector, que els consideren per ara insuficients, i s'ha queixat del nul ajut, ha dit, per part del govern espanyol.
I a dia d'avui el govern de l'Estat espanyol encara ha destinat 0 euros d'injecció directa de liquiditat en aquests sectors afectats. De fet, aquest cap de setmana llegíem precisament doncs, que l'Estat espanyol està a la cua de la Unió Europea en ajuts directes a tots els sectors que s'han hagut d'afectar arrel de la crisi d'aquesta Covid-19.
Aquest estudi només avalua els efectes de les primeres onades i queda pendent com haurà afectat aquest inici del 2021.
I abans de la publicitat expliquem que en bàsquet, el Bàsquet Manresa ha anunciat l'ampliació de contracte de Dani Pérez fins l'any 2024. És el màxim assistent de la Lliga ACB i arribarà amb 34 anys en la posició de base a l'equip manresà. El jugador de l'Hospitalet va arribar a la capital del Bages l'any 2019 procedent del Guipúscoa. Es va fer als equips inferiors del Barça, però ha jugat al Lleida i a l'Andorra, entre altres equips.
Catalunya migdia.